I ho dèiem aquest matí amb la crònica del Josep Ferrer, que s'ha passat pels carrers de Gràcia, una nova nit en la qual milers de persones estaven al carrer i hi ha hagut certs incidents de convivència, per dir-ho d'una manera, entre els veïns que sí que volíem descansar i la gent que volia i podia gaudir, perquè no hi ha toc de queda d'una nit lliure. Però aquestes imatges, acompanyades de la dada de que Catalunya hi ha arribat als 10 milions de vacunats, ens fan preguntar-nos, no, sobre quin serà l'escenari amb el qual ens trobarem a partir del setembre. Per tant, m'agradaria preguntar-li per tot plegat a l'epidemiòleg i cap de Medicina Preventiva del Clínic Antoni Trilla. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia.
No sé com les veu vostè, aquestes imatges de multituds al carrer, si li preocupen...
Home, mira, de veritat sigui dita, és allò que diem sempre, si tothom fes les coses bé, probablement no tindríem aquests ensurts que tenim de tant en tant. Ho heu dit molt bé, la gent, ara no hi ha toc de queda, això és una cosa que es pot discutir o no des del punt de vista epidemiològic, però és una realitat, i les mateixes imatges amb la gent no tan amuntegada, a distància, amb mascareta i sense molestar els veïns, doncs probablement haguessin estat objecte de notícia per lo bo, no? I en canvi són notícia per lo dolent, no? La gent va sense mascareta, s'amuntega, no respecta tampoc el dret als veïns a descansar, i des del punt de vista epidemiològic aquestes circumstàncies fan pensar que encara és més probable que hi hagi més contagis, especialment amb un grup majoritàriament jove, per sota dels 50-40 anys, que no té encara unes taxes de vacunació suficientment altes com per ajudar a aturar la transmissió. Per tant, són unes imatges que entenc que són complexes de gestionar per moltes raons i que tothom pot dir la seva, però des del punt de vista epidemiològic es podien fer, entre cometes, igual, tenint en compte que jo parteixo d'una hipòtesi d'entrada, que és que aquests botellots són il·legals, en pandèmia i sense pandèmia. Uh-huh. Per tant, aquí també partim d'una certa contradicció, no?, des d'aquest punt de vista.
Mm-hmm, absolutament. I, de fet, ara deia, aquestes imatges que fan que tothom, qui més qui menys, no, digui la seva, perquè tots ens repercuteixen d'una manera o una altra. Jo crec que també que part d'aquest impacte, no, és perquè tenim a la retina les imatges de Sant Joan i el que això va comportar, no, que va ser com una desaccelerada molt, molt important. No sé si en el cas de les imatges que estem veient aquests dies podem pensar que es tornarà a donar un efecte epidemiològicament parlant com el que va passar a Sant Joan.
Tindrem que veure d'aquí uns quants dies. A favor, diguéssim, de que no sigui una cosa amb tant impacte, és que encara que no són molts, hi ha més gent vacunada, això és important. També són aquestes circumstàncies, es produeixen a l'aire lliure, que dintre, diguéssim, de lo dolent per contagiar-se, doncs és el que menys risc té. Hauria estat molt pitjor amb espais tancats amb molta gent fent exactament el mateix. I després l'altra cosa que tenim és que malauradament estem jugant, per dir-ho d'alguna manera, amb una variant, aquesta variant Delta, que es caracteritza perquè és molt més contagiosa, per entendre'ns també més fàcilment contagiosa, i cada cop sembla que hi ha fins i tot un període de potser 24-48 hores que fins i tot amb molt pocs símptomes pots contagiar, no? Per tant, diguéssim, no és difícil que en aquestes reunions s'aplegui gent que, tot i trobant-se bé, si es troben malament ja, per suposat, no?, però tot i trobant-se bé, puguin tenir el coronavirus i el puguin transmetre a altres persones. Per tant, haurem de veure què tal evoluciona la xifra de contagis, que, com sabeu molt bé, baixem, però baixem molt, molt, molt lentament. I sobretot la xifra d'ingressats i les UCIs està movent a una velocitat molt lenta, com era també previsible fins a cert punt.
Exacte, estem baixant a una velocitat molt lenta, i precisament ahir en aquest programa la doctora Carmen Cabezas veia amb bons ulls, no, aquesta proposta que va fer el govern de la Generalitat d'intentar que es torni a aplicar el top de queda a aquelles ciutats de més de 20.000 habitants, perquè deia que precisament són llocs on la incidència és molt important i que hi ha un alt risc de que es tornin a accelerar les xifres. Ho veuria bé? Ho veuria amb bons ulls?
Totalment d'acord. A més, jo crec que aquí, de nou, jo apel·laria una mica, jo sé que tothom fa la seva feina, els tribunals intenten fer la seva feina de la millor manera possible, de vegades es poden interpretar determinades peticions basant-se a més en aspectes legals o altres potser en aspectes epidemiològics. Jo crec que el que cal aquí és que parlin obertament el que és el Departament de Salut amb els corresponents tribunals, els expliquin exactament quina és la situació epidemiològica, i és veritat que les ciutats amb molta densitat de població, el fet que hi hagi una incidència relativament alta pot suposar molts més contagis, com és lògic, i per tant, aquí jo crec que tindrien que arribar a un acord intentant respectar, com sempre, el que és legal, el que no és legal, el que es pot aplicar, però no oblidem, i això de vegades ens passa una mica per sobre, probablement perquè la nostra legislació, lògicament, no està pensada per això. Estem en una situació de pandèmia. I això no és una situació normal, per entendre'ns, des d'un punt de vista sanitari, ni molt menys. I, per tant, aquí s'hauria de fer un esforç per intentar, d'alguna manera, equilibrar determinats drets amb determinades obligacions, perquè són tots els finals els que acabarem patint. Si augmenten els contagis serà el sistema sanitari, que no es descarregarà, al contrari, ens tornarem a carregar, serà gent que no es podrà ser, potser, a lo millor, espero que no, ben atesa, perquè hi hauran de nou retards amb les intervencions quirúrgiques, etcètera. Sempre és la mateixa situació que ja hem discutit altres vegades. Pues intentem no viure-la aquesta vegada i que tothom intenti posar una mica de la seva banda, diria jo.
Mm-hmm. Clar, l'altra dada que ens deixava aquest cap de setmana, doctora, això que arribàvem, no? Catalunya arribava als 10 milions de dosis administrades de la vacuna, mm-hmm. però també és veritat que les darreres setmanes, i de fet també ho hem comentat amb vostè, que és evident, el ritme de la vacunació s'ha frenat, molts experts mm-hmm. apunten que el fet de que hi hagi vacances, que sigui agost, contribueix a que es freni aquest ritme de vacunació, però no sé si considera que potser s'ha fallat en la comunicació, en el sentit de que realment hi ha molta gent que té aquesta sensació que quan tornem al setembre ja ens vacunarem i que no és urgent fer-ho ara.
Sí, és curiós. És probable que sigui una sensació que tingui determinada gent. Anem a la part positiva. Si esperen vacunar-se només arribar, doncs millor. És a dir, encara millor perquè estan pensant en vacunar-se. El que no s'acaba d'entendre és com és que no han aprofitat o estan aprofitant totes les oportunitats que tenen per vacunar-se ara i ajudar que quan més aviat arribem a més població vacunada, més difícil serà la circulació del virus, que continuarà circulant i, per tant, ens interessa tenir, com sempre, això, diguéssim, un exemple, si això fos una autopista per la qual circula el virus, cada un de nosaltres vacunat és un semàfor vermell. Quants més semàfors vermells tinguem, més difícil li resultarà el virus arribar o seguir avançant, no? Pues tota aquesta gent que es pot vacunar i que entén que s'ha de vacunar per ells, per la resta, perquè la societat torni a viure una situació el més normal possible de convivència amb el virus, ho pot fer i ho pot fer el més aviat possible. I encara quedarà gent que no està convençuda, per diferents raons, o que pensa que no estem en pandèmia i que això no va amb ells, el qual, veient tot el que hem viscut moltes persones, molts ciutadans de Catalunya durant aquests mesos, amb familiars ingressats, el personal sanitari als hospitals, gent que ha mort i les dificultats de tirar endavant els malalts a cures intensives, doncs dius, ostres, pues això sí que no ho acabo d'entendre, aquesta gent que pensa que això ja s'ha acabat o que això no va amb ells i que no els hi tocarà, doncs bueno, mira, crec que s'equivoquen, perquè això ens toca a tots, directe o indirectament.
Mm-hmm. Aquell mantra, no?, que diu vostè moltes vegades, doctor Trilla, que és la pedagogia, no?, intentar ser el més pedagògics possible i que el missatge vagi calant i no defallir a l'hora d'explicar-ho. Ara li feia referència a l'entrevista que tenia, la conversa que teníem ahir amb Carmen Cabezas aquí al Via Lliure, i de fet també ens expressava, no?, que amb l'arribada de la variant Delta, que ha canviat tots els percentatges, no?, del que seria el que dèiem al començament de la pandèmia, de que amb un 70% d'immunitzats potser hi hauria la immunitat de grup, que això ha canviat absolutament amb les noves variants, sobretot amb la Delta, i fins i tot va apuntar que és possible que no s'arribi mai a la immunitat de grup. No sé si comparteix aquesta visió.
No solament la comparteixo, sinó que fa mesos que ho estem intentant explicar, perquè és una cosa tècnica que la gent ha interpretat que, per entendre, si arribem a la immunitat de grup, ja estem tots salvats, ja podem fer vida normal, sense res més que estar vacunats. Això, amb aquest virus, amb aquesta variant en concret, amb la pèrdua probable a poc a poc de l'efectivitat, especialment pel que fa al contagi de les vacunes. Les vacunes es segueixen protegint molt i molt bé de la malaltia, però no protegeixen del contagi. Tot això va pensar que les circumstàncies seran pràcticament impossible arribar a la immunitat de grup. Però la immunitat de grup és un objectiu final en determinades malalties, però nosaltres ens podem acostar molt i molt. Quan més vacunem, més difícil li farem la circulació del virus, menys pressió tindrà el sistema assistencial. La gent, encara que emmalalteixi amb les vacunes, emmalalteix menys i emmalalteix de forma més lleu. Per tant, es donen situacions per tornar a una certa normalitat. Això és el que s'ha de perseguir. I amb aquesta variant i amb aquestes circumstàncies, l'objectiu seria vacunar a tothom que es pugui vacunar i això ens ajudaria a tots. I aquí és on anem. No arribarem a la immunitat de grup. Escolta, és igual. Hi ha moltes malalties que no arribes mai a la immunitat de grup o que l'arribes i la perds i que pot oscil·lar. I això què vol dir? És igual, has de continuar empenyent per intentar arribar al màxim nombre de persones protegides amb la vacuna. I aquest és una mica l'objectiu actual, no?
Clar, doctor, més enllà de les vacunes, també hi ha el tractament que es pugui donar a una persona que ja estigui infectada. De fet, vostè avui en parla a La Vanguardia. En quin moment estem de la recerca, ja no de les vacunes, sinó d'aquells tractaments que puguin ajudar a minimitzar els efectes de la malaltia un cop ja s'hagi infectat?
Bé, doncs com dèiem, crec que anem lents, però anem en la bona direcció. És a dir, comparat amb les vacunes, que és un èxit extraordinari de la ciència des de tots els punts de vista, més una part de sort i molta inversió i molta gent treballant i molts científics i científiques, especialment, que han fet molta, molta, molta feina, en el cas dels tractaments jo diria que estem en dues situacions. Una, ara sabem que coses que havíem donat i que s'havien donat de forma important en diferents indrets durant tota la primera part de la pandèmia no demostren un benefici suficient d'acord als criteris científics, el qual no vol dir que no es puguin donar, però des d'un punt de vista pràctic no es recomana de forma general donar aquests tractaments, i ens quedem amb dos o tres tractaments que sí que sabem o que anem sapient que sí que poden aportar benefici en reducció de mortalitat, en reducció de les complicacions importants respiratòries. Encara ens falta, diguéssim, que apareguin nous medicaments, a ser possible, més potents, o que serveixin per les formes lleus de malaltia, o que realment siguin uns antivirals específics enfront a aquest coronavirus. Estem més lents, estem millor, però és una assignatura que jo diria que hi ha molta gent treballant. No és tan fàcil com sembla, el coronavirus no és un virus fàcil de tractar, però estic convençut que n'hi han apareixent, i de fet hi han anat apareixent a poc a poc diferents coses, i estem amb més coneixements, amb més capacitat de triar bé el que va bé. I després hi ha una altra cosa que també és important en aquesta malaltia, que no és un tractament igual per tots els malalts, sinó que depèn del moment evolutiu, si l'agafes al començament, si després ja hi ha complicacions de tipus immunològic, inflamatori, el tractament ha de canviar. Si estàs a la unitat de cures intensives, l'estratègia és relativament diferent, de manera que hem de també tenir diferents opcions, perquè segons quan es pot començar el tractament i com evoluciona el malalt, està clar que uns van bé i els altres no van bé, i això també ho hem après en tots aquests 18 mesos de pandèmia.
Totalment. Doctor, em sembla que a la Gabriela Serra li vol traslladar una pregunta. Gabriela, endavant.
Sí. Gràcies, doctor Trilla, per tota la feina que esteu fent. Ja sé que és la vostra obligació o la vostra opció laboral, però gràcies perquè la feu i la feu ben feta. Dues qüestions. Primera, jo crec que quan parlem del jovent i de la gent que no es vacuna i de la gent que es reticent encara, jo us voldria dir, això no pot ser fruit de tota la confusió creada per la contradicció entre els plantejaments que feu des de Salut i els posicionaments que es fa des de Justícia? Perquè, clar, tenim una població jove, i no tan jove, que veu uns consells i unes orientacions des de Salut, des de la gent que entén de virus i que entén de la gravetat d'aquesta malaltia, i Justícia, que en vares a defensar els drets de les persones, diu plantejaments contraris. Això, òbviament, provoca una contradicció i relativitza molt la gravetat de l'assumpte, sota el meu punt de vista. I unit a això, penso que també, i vostè sempre ha sigut molt pedagògic, això li reconec absolutament, però clar, també dintre de l'empirisme amb el que s'està treballant tot el tema del coronavirus, principi quedàvem immunitzat amb les vacunes, després s'ha dit que potser d'algunes vacunes cal una tercera dosi, després s'està dient que les vacunes no és que immunitzin globalment i eternament a la persona que està vacunada, vull dir que també penso que hem d'entendre que cada un sector més jove, que ha estat tancat, que ha estat absolutament constrenyit amb les seves accions i les seves llibertats, tot això no ajudi, no? Per tant, tot això jo penso que ajuda. Ara, una pregunta molt concreta. Jo havia sentit, i com que hem sentit tantes coses que després s'han desmentit, que la calor era un element que més o menys apaivagava la possibilitat de contagi i que, en canvi, en situacions de més fred, el virus era molt més propens a extendre's. Voldria saber si això és veritat, perquè l'estiu, tot i que avui fa molta calor, es va acabant. I la segona pregunta és, nosaltres parlem d'immunitat de grup, però quan parlem d'immunitat de grup, suposo que no estem parlant de la immunitat de grup dels nostres ciutadans de Catalunya ni de l'Estat espanyol, perquè la immunitat, fins que no hi hagi, pregunto, cal que hi hagi immunitat global, a menys que tanquem les fronteres, a menys que tanquem els aeroports, a menys que ho tanquem tot, el virus viatja amb les persones i el virus es mou amb les persones, no?
Sí, totalment d'acord, Gabriela. Gràcies per les preguntes i els comentaris. Estic totalment d'acord. Els missatges han de ser el més alineats possible, criteris que són respectables tant de salut com de justícia, de vegades semblen contradictoris, i és allò que passa moltes vegades amb els metges, que te'n vas en el que et dona l'opinió que vols sentir, no? Si no et vols operar, vas consultant a diferents metges fins que et trobes un que dius, no falta que s'operi, no? Doncs aquí, els que vaig sentir o vaig llegir en una entrevista que hi havia gent a les festes de Gràcia que brindava la salut dels jutges, no? Bàsicament, amb el qual, doncs cada un ha fet una mica el que ha volgut. Però està clar que és millor treballar-ho conjuntament i intentar entendre les posicions i donar missatges el més clars possibles, que sempre seran variats, perquè, evidentment, no hi ha una única veu ni una única opinió, només faltaria, però sí que siguin una mica més coherents. El mateix pot passar amb la idea, que potser sí que algú ha dit, no dic que no, que vacuna igual a, per entendre'ns, capa de Superman. Jo em poso la vacuna i ja puc fer el que vulgui, que no em passarà res. Anem a pams, que és el que sempre diem. Les vacunes, enfront a la variant original, la variant de Wuhan, prevenien molt bé el contagi, prevenien molt bé les formes més, diguéssim, greus de malaltia i fins i tot reduïen els símptomes en cas que t'haguessis infectat. Apareix la variant Delta i aquesta protecció enfront al contagi, això que diuen de vegades, la vacuna ha de ser esterilitzant. Esterilitzant vol dir, tenim algunes de vacunes no enfront al coronavirus, que no et contagies si estàs vacunat. Aquesta no és d'aquestes. Llavors, et pots contagiar amb certes matitzacions. Per tant, la primera cosa és, ui, així no protegeixen 100% del contagi. No. Protegeixen bé de les formes greus de malaltia, claríssimament, i fins i tot a la variant Delta. Aquesta és la gran avantatge i la gran sort que tenim. I també protegeixen a les persones vacunades del risc de fer símptomes o de fer símptomes més molestos o més greus. Per tant, s'ha d'explicar una mica que hi ha coses que la vacuna va bé, coses que va molt bé i coses que no va tan bé. I, per tant, aquesta és una mica el conjunt. El resum final, especialment si ho mirem des d'un punt de vista personal i des d'un punt de vista sanitari, en el fons dius, triï alguna cosa. Doncs home, jo trio que no hi hagi malalts greus ni morts. I això les vacunes ho fan bé. Des d'aquest punt de vista ens han ajudat molt a protegir, no? Després, l'estacionalitat que comentaves. Hi ha estacionalitat. Els coronavirus tenen, però no és una absolut. És a dir, no és que l'estiu s'aturi el contagi del coronavirus. Ja ens agradaria. I és que l'hivern comenci més el contagi del coronavirus. És que l'estiu és més difícil que hi hagin més contagis per les pròpies condicions ambientals i de temperatura i humitat, d'una banda, però especialment per la vida que fem, que és molt més a l'aire lliure, que a l'hivern, que tothom està més tancat, que les condicions de fred i humitat favoreixen la circulació de virus, com sabem els coronavirus del refredat, i aquest, tot i que probablement no té un patró tan clar, perquè dius, home, però estem a l'estiu i ens hem contagiat. Sí, perquè la conducta humana també ajuda a que aquestes coses puguin canviar. Per tant, sí que hi ha estacionalitat i la mala notícia és que, si interpretem bé aquesta estacionalitat, ara estem en la temporada, per entendre'ns, millor per nosaltres i pitjor pel virus, però la que entrem a la tardor i especialment a l'hivern, les coses canviaran i el virus encara tindrà més fàcil el poder-se disseminar o poder contagiar. Per tant, tornem una mica a la conversa inicial. Tenim que encarar la tardor i especialment l'hivern el més protegits possible, amb el nombre més baix de contagis a la comunitat, amb els hospitals i els centres d'atenció primària el més descarregats possible, perquè és previsible, no és segur, òbviament, o tant de bo que no, però és previsible que en algun moment, a la tardor o a l'hivern, pugui tornar a augmentar el risc de contagi. No?
Per tant, haurem d'estar molt pendents de tot plegat i seguir demanant-li consell, doctor Trilla, quan s'acosti.
I l'última cosa, que té tota la raó la Gabriela, i jo ho subscriveixo totalment, la immunitat de grup ben entesa és tot el món. Això s'ha d'anar construint a poc a poc i s'ha d'anar construint de forma solidària. Si no, doncs, com dius tu, ens aïllem, com fan alguns països que ho poden fer, nosaltres no ho podem fer, i ens esperem allà que tot el món doncs, es curi o s'infecti. I això no és cap...
No, això no és
cap,
viable.
No, exacte. Per tant, aquí el que hem de fer és intentar buscar mecanismes que n'hi han per, sense deixar-nos de protegir nosaltres, que això és molt comprensible, poder ajudar que els altres també vagin a un ritme de protecció tal que es protegeixin ells i directament tots, que és el que toca al final.
Totalment. Falta un minut per 2:15. Doctor Antoni Trilla, moltíssimes gràcies un dia més per passar pel Via Lliure.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.